Som el que mengem, però també som el que llegim. I si podem ser intolerants a la lactosa, al gluten o fins i tot a les mandarines, per què no podem ser al·lèrgics a les males novel·les, als poemes cursis o a les biografies sense substància? Agafeu paper i bolígraf i preneu nota de totes les prescripcions que ens farà ara mateix el secretari de llibres guaridors de l'Estat de Gràcia, David Guzmán.
Amb el David Guzmán avui també i encara aquí en el Museu del Disseny de Barcelona, a la plaça de les Glòries, veient aquesta exposició fantàstica del David Bowie. I avui, David, tot ha anat al voltant de David Bowie i ara ens toca fer llibres. No sé si acabarem trobant una connexió o què passarà exactament.
La forçarem, bàsicament.
La forçarem.
Sí, no sé si la trobarem, però la forçarem. És a dir, avui les consultes aniran forçades, vaja, forçades amb un fil conductor precís, però adreçades al món Bowie, òbviament.
Home, aquests dies a Catalunya Ràdio t'hem sentit dient que faríem Bowie-teràpia. Jo em pregunto què és això de la Bowie-teràpia.
Bé, és, en fi, igual que hi ha musicoteràpia, no? La Bowie-teràpia és aplicar-se, en aquest cas, des de punts de vista narratius, literaris i musicals, les seves cançons, el seu món, les seves lletres, no sé si tant la indumentària, perquè ja us he vist a vosaltres dos amb una foto una mica imitant aquesta postura de Bowie, que no és fàcil, no. Però m'agradaria veure's amb el vestit de veritat.
Sí.
A nosaltres també ens agradaria, però no es pot treure.
No.
Però n'hi ha uns quants de vestits a l'exposició, vaja.
Sí, home,
cap d'ells. Jo he intentat treure unes sandàlies d'aquestes de plataforma, perquè la meva, insisteixo, se m'ha trencat venint cap aquí, i no me n'he sortit tampoc.
No.
Tens el mateix peu que Bowie, per això?
És igual, això.
Ets més alta?
No.
No, em dic que feia 1,78 m.
78.
Doncs,
el peu?
Busca Pie de Bowie,
sí.
Per favor, Google, ajuda-nos.
Sí que m'ha agradat molt comprovar l'exposició, per exemple, que arrenca amb una cita de Plató, amb la qual cosa ja entres, no?
Home, ho han fet per tu.
T'has sentit ben acollit,
ja, exacte, entres ja amb una consideració. I després hi ha llibres, òbviament, perquè era un gran lector. Mira, el Josep Martí m'ha fet notar, amb aquest diari que reparteixen aquí al museu, hi ha un qüestionari prus que li va fer Vanity Fair, i la primera pregunta que li fan és: quina és la seva idea de la felicitat perfecta? I diu David Bowie:
llegir.
Exacte, era un gran lector i tenia un munt de referències. A l'exposició, per exemple, m'ha agradat trobar Ballard, no? Llibres com Crash i aquest món del cyberpunk que encarna Ballard i d'altres interessos i d'altres autors que li van interessar a Bowie, com per exemple tota la gent de San Francisco, a City Lights, tot aquest moviment. I bé, doncs és interessant trobar aquestes connexions, no? Literatura, música i el món de Bowie ho permet en moltes direccions.
Ostres, hi ha moltes preguntes aquí. Em permets repassar-ne?
Sí, home, ja que hi ets.
Va, ja que hi som, en aquest qüestionari hi ha coses que m'han deixat una mica. Diu: quina és la persona viva que més admira en aquell moment? Diu Elvis. Dius, val, molt bé.
Home, és que van néixer
perfecte,
el mateix dia.
És veritat, van néixer el mateix dia. Diu: qual és el rasgo que más le desagrada de los demás? El talento.
Oh, era envejós.
Ai, igual bàsicament...
Era una butat, home, no m'ho crec.
No, segurament. Diu: ¿cuál es su viaje favorito? La carretera que lleva al exceso artístico, fantàstic. Diu: ¿y cuál es su gran pesar? Imagina't, una persona que ha fet el que ha fet, que ha vestit el que ha vestit, que ha canviat com ha canviat la història de la música i de l'art. Quin és el seu gran pesar? Diu: nunca llevé pantalones de campana. S'està quedant amb nosaltres. Senyor Bowie, sisplau.
Jo crec que ho va portar tot, no? Ho va vestir tot. És a dir, no?
Aquest qüestionari li van fer a l'agost del 98. No sé si del 98 fins al 2016 se'n va arribar a posar de pantalons de campana. Potser no, no em sona.
I en canvi, sembla que hi ha moments que menteix directament a qui li fa les preguntes, però en aquesta, per exemple, jo crec que diu la veritat. Diu: ¿cuál es para usted la máxima expresión de la miseria? I diu: vivir con miedo.
Bona, està molt bé, això.
Va, biblioteràpia, Bowie-teràpia, comencem. La primera consulta la fa el Sebas i diu: hola, amics, sóc bastant fan de la ciència-ficció clàssica. Asimov, Ursula K., Legin, Bradbury, però tinc la sensació que ja me'ls he llegit tots. Am I wrong?
No sé si t'equivoques. Ballard també inclouríem aquí, no? Que segurament també l'ha llegit el Sebas. Clar, la literatura potser no, però en el món de la literatura musical hi ha un àlbum clau, ja que som aquí, que val la pena destacar, que és The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. David Bowie, 1972.
Cuando llueve, flores de inverno van crecer de vez. Y ven un sol fazer ficar tudo bem e
perquè el sentia en portuguès, perquè no és Bowie, òbviament, és seu Jorge, aquest cantautor brasiler que va fer el Live Aquatic Sessions amb diferents versions de Bowie i que aniran sonant, perquè...
Que xulo aquest disc, eh?
És boníssim.
És una passada.
És molt xulo. I bé, volia recomanar-li al Sebas aquest àlbum des del punt de vista narratiu i literari, perquè és el que la història de la música ha conegut, sobretot des dels anys 60 i 70, com a concept àlbum, la línia he portat també al New York de Lou Reed. A mi m'agrada molt una cosa que diu Lou Reed aquí, que aconsella, diu, aquest disc va ser gravat i barrejat d'una manera determinada als estudis a Nova York, tal. Essencialment, l'ordre que teniu aquí. Això vol dir que heu d'escoltar aquest disc des del minut 1 fins al 58, asseguts en el sofà, com si es tractés d'un llibre o una pel·lícula, no? Doncs bé, això és un concept àlbum en la línia del Ziggy Stardust, no? És, a més, aquesta cançó que sentíem ara, hi ha un moment que diu Lady Stardust sang his songs, és a dir, hi ha una lady que li atribueixen un subjecte masculí. Per què? Perquè segurament el disc on Bowie juga més amb aquesta ambigüitat sexual, no? És una extraterrestre, aquesta mena de rockstar alienígena, Ziggy, que baixa a la Terra amb un missatge pacífic, però amb una alerta important, que és que a la Terra li queden 5 anys de vida, no? I aleshores són 11 capítols, 11 cançons, on hi ha aquesta rockstar, que hi ha una mica de paròdia de diferents personatges, de la figura del Messias també, i si algú alguna vegada es pregunta què és el glam, diguem-ne, que vagi a buscar una imatge i el disc sencer d'aquest disc dels Ziggy Stardust, perquè és, el personatge és el glam per antonomàsia, aquesta cosa adonista, andrògina, no? que va posar de moda i terriblement kitsch David Bowie, i en definitiva temes a més narrats en primera persona, és a dir, és un joc també literari interessant, perquè són diferents personatges que parlen en primera, però tots ells són diferents. A vegades és el públic del concert, a vegades és l'extraterrestre, és Ziggy, a vegades és Lady Ziggy, per tant no sabem si és home o és dona, i per tant requereix també del lector musical, en aquest cas, parar-hi atenció, no? I, òbviament, acaba amb...
No! Què vol dir, acaba?
Home, és de l'any 72, no podem fer un spoiler d'un disc de l'any 72, pensa tu.
Tapar les orelles, si no ho vols
dir. No, va, digues, com acaba.
Amb l'assassinat de Ziggy per part del públic, òbviament. No vols que faci un happy end, David Bowie, home? I menys l'any 72, i amb un disc com aquest. Però volia també sentir amb la Lady Stardust com sona, doncs, el personatge de Ziggy, el personatge i la cançó.
Eu não sei pintar, eu não vi o seu filme. Não sou de jogar, não bebo em pé, não frequento barra. Assim me sinto bem, não devo a ninguém. Eu não vou mudar.
Ziggy toca la guitarra aquí, canta, i va dient... I potser una de les meves preferides, perquè aquí hi ha és un dels discos on hi ha també més clàssics de la seva discografia, no? Una cançó on hi ha el relat, aquesta que vindrà, d'un dels moments icònics, que és l'arribada a la Terra per part de Ziggy, per cert, amb por a l'aterratge i tot plegat, i com es diu Ziggy en aquest cas, és l'Starman, l'home de les estrelles.
Quiero un machado para quebrar el gelo. Quiero acordar el sueño ahora mismo. Quiero una chance de tentar viver sin dor. Siempre estar lá y ver y voltar. No era más o mismo, mas estaba en seu lugar. Siempre estar lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo de onde eu vim, o mundo azul.
Jo ho vaig dir ahir, jo m'agrada David Bowie i reconec que evidentment que hi ha cançons boníssimes, no és el meu cantant favorit, però jo t'he de dir, és que ara em passa absolutament sempre, quan hi ha la tornada de Starman, se'm posa tot aquest tros
al braç,
mira, encara ho tinc.
I per què només l'esquerra?
No, la dreta també, el que passa és que no, tu em quedes a l'esquerra, però és brutal quan fa...
Sí.
I se'n va cap a dalt, i és una cosa...
Això t'hauria d'explicar el Chaves, per què aconsegueix aquest efecte epidèrmic. Sí, a més, que bé que sona Bowie en portuguès.
Sí.
I és que el seu Jorge té una veu extraordinària. Mm-hmm. Té també una versió de Damon Rice, d'aquella cançó tan famosa, que li diu Així o així, no? I també és magnífic, és a dir, segurament cantaria el jingle de Grupassa i també sonaria bé, és a dir, no?
Per favor, petició des d'aquí. No.
Si ens estàs escoltant.
Prestigio.
O el de la loteria d'aquí, no? De la Grossa.
Sí, la Grossa.
La Grossa.
A veure.
A veure, seu Jordi. Exacte. Va, escolta'm, més Bowie Teràpia avui des del Museu del Disseny de Barcelona. Una segona consulta de la Laura. Diu, ei, com esteu? No, escolta, abans... És que encara tinc la
pilota.
I és molt fort, eh?
Vols una aixequera? Informant.
Després, Mati, fem una prova i em tornes a buscar el punt, aviam si realment funciona cada vegada, eh? Abans. A veure, tira. Jo no he fet res, jo estic aquí tranquil. Pensant en les meves coses.
La llista de la compra, tot.
Sempre està... Ara hi ha massa pressió.
Havia posat les ulleres i tot.
Hi ha massa pressió, em sento molt observat, però per dintre estic de gallina. Segona consulta de la Laura. Diu, ei, com esteu? Un dia vaig sentir que receptava un llibre per aprendre idiomes de l'editorial Pons relacionat amb la música. Em va encantar. Però, escolta, ja me'ls he acabat. Alguna recomanació en la línia?
Carai. Eren xulos aquests llibres, eh?
Sí, li vaig regalar a ma mare, el de les divas del jazz, de l'anglès.
I què?
Són molt bonics.
Molt xulos,
sí. Està molt contenta.
Hi ha, és l'editorial Pons que fa aquesta llibres d'idiomes diferents, eh? També un dia recomanàvem llibres, crec que en argot, no? En anglès.
Sí, en anglès, en italià, en francès.
Això mateix, clar. Laura, problema, doncs, que se'ls ha acabat. Bé, en aquest cas anem, saltem directament de sentir el seu Jorge en portuguès, no? Sí, per exemple, seguim amb Bowie i volem repescar idiomes i volem repescar maneres d'aprendre'n i de millorar-los. Home, comencem amb el Bowie original en italià.
Ragazza sola, no, la volta fenerore, no perso solamente un...
Sembla que just abans de gravar el David Bowie va preguntar, escolta'm, com ho he de fer exactament les erres en italià? Sí. Que vull fer-ho bé. Diu, mira, totes les erres han de sonar fort. Diu, val. Dolore, morre...
Sí, canta com un alemany cantant en italià.
O com la paròdia de l'alemany, no?, que ens ha arribat cantant en...
Exacte.
No, conec alemanys que
sí,
parlen
així,
en italià.
Clar, sí. A més, hi ha una qüestió fonètica i hi ha una qüestió interpretativa, que és un cas d'aquests que en diríem de misreading màxim, no?, perquè resulta que l'italià mogol, o mogol, que és la senyora que va al músic, que va fer la lletra d'aquesta versió, que es diu Ragazzo solo, ragazza sola, doncs va fer una història diferent. És a dir, explica la història d'una parella solitari que es troba en una muntanya, al cim d'una muntanya, i Bowie va cantar-hi a sobre, sobre els fonemes de Space Oddity, pensant-se que era una traducció literal d'aquesta història.
Aquesta lletra serviria per una cançó d'Italo Disco.
Sí, exacte.
Perfectament.
Exacte, i pobre Bowie va quan... Jo crec que no tenia gaire idea del que cantava, però...
Escolta, per sort per ell.
Ragazzo solo, ragazza sola, i més o menys de síl·labes, si cola de síl·labes, endavant.
Sí, exacte, cosa que no passava amb els germans que la troba, eh? Els hi bufava de canto que sobressin síl·labes i que en faltessin.
Però a mi em segueix agradant més la versió dels Calatrava, què vols dir?
Sí,
és bastant immillorable.
Hi ha unanimitat, eh?
Sí.
En tot cas, l'italià de les erres, i no sé si aquí també ho fa, perquè jo crec que Bowie Space Oddity en italià no funciona, si més no per la lletra, però en tot cas Bowie versionant no ell mateix, sinó altres clàssics de la cançó italiana una mica més, eh? E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh. Cantare, oh.
Nel blu. Aquest és David Bowie, eh?
David Bowie. Nel blu dipinto di blu de Domenico Modugno, cançó que sempre m'agrada recordar que va perdre a San Remo. Jo no sé qui va guanyar aquell, no recordo qui va guanyar aquell any, però és un cas d'injustícia musical. M'agrada molt que no diu volarre.
No, però diu balarre. Balarre sí.
Balarre.
Balarre sí, volare.
Balarre sona esquelarre, sona sí. Ja una cosa així.
Sí, sona basc.
Sona basc. Exacte, sona un poble de per allà.
Volare, per tant, Bowie, quan es posa la pell de Domenico Modugno, jo crec que s'encarna, la encarnació és encara més bona, o la solució definitiva per la Laura per aprendre idioma si vol eixamplar culturalment la mirada més enllà d'Occident, és aquesta.
Quin idioma és aquest, a veure?
Xinès mandarí. Xinès mandarí.
Per què feia totes aquestes coses amb Bowie?
També canta xinès com si fos alemany, sí. És una cosa que he apreciat.
Sí, jo el mandarí ara el tinc més rovellat, però jo crec que més o menys hi toca. Sobretot perquè ho va fer per una banda sonora, una pel·lícula, Els 7 anys al Tibet.
Home,
no? Doncs, Brad Pitt.
Oh.
Doncs per la banda sonora d'aquesta pel·lícula, oh. va cantar aquesta cançó.
Que guapo estava allà el Brad Pitt.
Bowie, oh, o no se'l veia.
Posa la pell de gallina.
Oh, mira la pell de gallina una altra vegada. És que és guapo com ell sol.
Doncs va fer aquesta cançó en mandarí per aquella pel·lícula. Vaja, també va cantar en alemany, també va cantar Heroes en francès.
I en català? No va fer la Santa Espina? No.
Llàstima,
no ho tenim, això,
del
no?
Més enllà. Hauríem de tenir una psicofonia, hauríem d'anar-li... Això i com era el jingle de Grupassa, també.
Sí.
A seus jocs, eh?
Si té un pis o una casa, n'hi ha grupassa. Escolta, què més? Va, que ens queden 5 minuts.
Sí, no, parlàvem abans de les dèries literàries de Bowie i també hi ha una part de l'exposició bastant potent que té a veure amb tot un món que a ell li va interessar moltíssim. Si li va interessar, per exemple, el cyberpunk de Ballard i companyia, també el món distòpic i de denúncia de l'opressió que va plantejar George Orwell, i de fet ell volia, Bowie volia fer un musical i una pel·lícula basada en 1984, va fer-ne algunes cançons, una d'elles es diu Big Brother i l'altra 1984.
I
diu literalment, et trencaran el crani i l'ompliran d'aire. Pots dir que en tens 80, però no els importa. Vigila amb la queixalada salvatge de 1984. I al llarg de la cançó, i després també en el Big Brother, va fent aquestes al·lusions, no? Vigila amb la... De fet, la part d'aquella exposició m'ha agradat molt veure el títol. Diu, David Bowie is watching you, que és el que sempre fa el gran germà a la novel·la d'Orwell, no? Big Brother is watching you. Doncs aquí, a més, són pantalles gegants de la gira, crec que són a Filadèlfia, imatges inèdites que es poden veure en aquesta exposició. Per tant, li va interessar molt tot aquest món, que lliga molt també amb el tipus de proposta que feia, i ha sentit un mòbil aquí basat en el món de Bowie també. Doncs això, 1984, i que hi ha una part important i que és directament una adaptació musical d'una obra literària, una de les més potents, i jo crec que funciona molt bé. Llàstima que no es fes el musical i la pel·lícula sencer.
Ai, ha tingut un ensurt.
No, perquè estava pensant que ens han quedat unes quantes cançons molt ben parides,
sí.
Però
per cert, la Virgili ens deia abans que a ella li havia agradat molt l'últim disc de David Bowie. No sé si has tingut el plaer de poder escoltar Black Star.
Sí, de fet és el que porten l'auditori, em sembla, en versió sinfònica.
Sí, senyor, a l'OBC.
Sí, és arriscat, perquè, és a dir, arriscat. No sé si és el Bowie que potser entra a la primera, no és un disc de primera escolta, però és interessant. Com el...
Sí.
Però pot ser espectacular, el 13 de juliol a l'auditori, aquest Blackstar amb l'OBC.
Sí, i recordem, avui hi ha una festa a 9:45 a la sala Rasmatàs, si voleu anar-hi, és la opening night de David Bowie, entreu a la pàgina de Rasmatàs i aneu a gaudir de Bowie. Nosaltres hem gaudit molt amb la Bowie teràpia. Gràcies, mestre.
Fins ara. Estat de Gràcia.